Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
La cohesió social és un dels principals objectius per qualsevol govern i un dels grans valors que ens inculquen des que som petits. Però a la pràctica evolucionem com a societat o ens hem quedat anclats amb els tòpics del segle passat? L'Institut d'Estudis Catalans ha elaborat un informe per respondre a aquesta pregunta i demà es presenta a la Fundació Bosch i Cardellach. En parlem amb el coordinador d'aquest informe, el sociòleg Salvador Cardús. Molt bon dia, gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Quina diria que és l'evolució de la cohesió social a Catalunya en els darrers 20 anys?
La veritat és que l'evolució no és uniforme ni és una línia recta, sinó que ha fet anades i vingudes. Nosaltres aquests 20 anys hem viscut alguns desafiaments veritablement importants que no formaven part, diríem, d'una lògica interna catalana, sinó global, com d'una banda la crisi i la recessió econòmica del 2008, que va ser una recessió de caràcter mundial, de caràcter global, i que va impactar molt directament sobre les desigualtats econòmiques en el nostre país. També hem estat sotmesos a processos globals com el de les noves migracions, especialment les de la Mediterrània, i que han tingut en el nostre país particularment, i a diferència de la resta dels països de l'entorn, també un impacte enorme. Si han arribat aquests 20 anys al voltant d'1.300.000 o un milió i mig de persones, perquè també s'ha de comptar que algunes venen i se'n van, i per tant que el còmput final, diríem, enganya una mica respecte a la magnitud del moviment d'entrades i sortides. I també tenim en compte altres canvis que s'han produït a nivell global, com és l'emergència de les xarxes socials, en les formes de relació, en les maneres de fer política. Doncs s'ha d'entendre que el que és l'evolució de la cohesió social, això no és una línia recta, sinó que va rebent aquesta mena d'impactes i, per tant, fa anades i tornades. En síntesi, hauríem de dir que el resultat és bo, diem que les mesures, allò que mesura aquesta evolució de la cohesió social en els seus diferents aspectes, no es pot dir que sigui negativa, però sí que, per exemple, en el terreny econòmic ha tingut un impacte fort en sentit negatiu, diríem.
Clar, entenc que també ha de ser molt difícil fer una generalitat entenent Catalunya com a principat, no? Perquè entenc que les realitats a diferents punts, fins i tot penso en la ciutat de Sabadell o en les grans ciutats de Catalunya, que segurament si anéssim per barris o per districtes veuríem realitats molt diferents i cohesions socials molt diferents, no?
Exacte. És a dir, no només no es pot parlar d'una línia recta per al conjunt del país, tot i que sí que hi ha una evolució en els diferents camps en què es pot mesurar la cohesió social. Hi ha resultats diversos, però llavors hi ha tota la qüestió, diguem, de la distribució interna d'aquests nivells de cohesió social, que és una cosa que estudia el nostre informe, i el que hem comprovat és també que, per una banda, se supera aquella distinció tradicional entre el camp i la ciutat, per dir-ho així, entre el món rural i el món urbà, com si el món rural estigués en una situació molt pitjor que el món urbà, i en canvi es descobreixen els nous espais de vulnerabilitat que poden estar molt repartits, com deies, dins de les mateixes ciutats, però també en espais, diríem, més de l'interior de Catalunya. El nostre estudi mesura que aproximadament podríem considerar que hi ha unes 700.000 persones a Catalunya que viuen en àrees, en espais de vulnerabilitat, que és una xifra important, però sobretot el que mostra és aquesta evolució d'una diferent distribució del que és la pobresa o la vulnerabilitat en el territori. Ara, diguem, no crea grans bosses, diguem, de segregació, sinó que s'introdueix això a petites àrees dins de barris, carrers a vegades molt limitats en els quals es concentra aquesta vulnerabilitat.
Uh-huh. Aquesta vulnerabilitat que està marcada per quins aspectes? És a dir, ara em deia, ho analitzem en diferents qüestions, sí. No? Quines serien les qüestions que marcarien si hi ha una bona cohesió social?
La cohesió social es pot entendre i mesurar, per tant, de diferents maneres. D'una banda, hi ha les qüestions vinculades a la desigualtat, a la inequitat, per dir-ho així, i, per tant, a l'exclusió social, diguem, uh-huh. les àrees doncs, de pobresa econòmica. No necessàriament la pobresa implica menys cohesió social, però produeix risc d'això d'exclusió. Un altre àmbit és el de l'àmbit més institucional, més polític. Això se sol mesurar amb allò que en diuen la confiança social, la confiança en les institucions, la confiança en les altres persones, i això es mesura a través d'enquestes, i aquí s'ha de dir que s'ha millorat molt, és a dir, que els nivells de confiança social, tot i que alguns pensaven que la conflictivitat política podia afectar aquesta... Molta gent ha parlat de... O alguns han parlat malintencionadament de fragmentació de la societat catalana. El que hem comprovat és que la gent no només no se sent més desconfiada respecte de l'entorn, sinó que confia més. Diguem, estem arribant a nivells que gairebé superen ja la mitjana europea. I encara hi ha un altre àmbit que és el que en diríem el capital social, que és la capacitat d'associar-se, d'interrelacionar-se, d'intercanviar, i aquí hem de dir que en aquests 20 anys el progrés ha sigut extraordinari. En el nostre país en aquests moments hi ha al voltant de 25.000 organitzacions a la societat civil, amb més d'un milió i mig d'associats, ha crescut moltíssim el voluntariat, les associacions que es dediquen a la cultura popular, per exemple, que són més de 4.000 associacions. Això vol dir que hi ha un nivell d'interrelació i de cohesió molt elevat en aquest àmbit, en el de la societat civil o en el que alguns autors en diuen el capital social. Per tant, per dir-ho així, els resultats són desiguals en aquests diferents àmbits. Si parlem de societat civil, molt bé. Si parlem de confiança i de vinculació política, no estem malament. Si parlem d'economia, de desigualtat, la crisi del 2008 va representar una patacada forta. La migració ha introduït també algunes noves dificultats. Per exemple, en el món escolar, clar, si en el món de l'escola de cop i volta t'arriba un contingent de nous alumnes que provenen d'àmbits en els que el sistema escolar és molt diferent o és inexistent o és molt feble, de cop i volta introdueix unes noves dificultats a l'escola que es tradueixen en uns nivells més alts d'abandonament escolar, per exemple, no? Però jo també sol dir que aquest tipus de consideracions s'han de fer en un termini llarg de temps, perquè el que hem de veure és si el sistema és capaç, quan rep població estrangera o quan té crisis econòmiques com les del 2008, quina és la seva capacitat de recuperació i d'incorporar aquests desafiaments en una lògica social cohesiva, cohesionadora.
Clar, aquest és un dels grans reptes, no?, de la societat, aquest concepte que a vegades no agrada, però que hem batejat així com la integració, no?, com sí. Aconseguir que tota aquesta gent que arriba a casa nostra senti que és a casa nostra i pugui formar part de la nostra societat al 100%. Precisament ahir parlàvem de les sessions del programa de les sessions d'acollida que es fan des de l'Ajuntament de Sabadell, no?, i explicaven això, que una de les voluntats és primer donar a conèixer tot el que hi ha perquè busquin aquell espai on poden sentir-se còmodes a la ciutat, no?, que al final falta també informació moltes vegades.
Sí, aquesta és una qüestió important, és a dir, que els nous catalans, podríem dir, els catalans d'aquest segle XXI, que ja no són com els nous catalans de la segona part del segle passat, diem com podem facilitar aquesta incorporació a la vida social, per exemple, aprenent la llengua del país, cosa que és un dels desafiaments i un dels, podríem dir, fracassos importants. En molts casos, aquests programes d'incorporació de nova població no es fan en català i, per tant, estem, diríem, introduint elements de fragmentació, de dificultar que la llengua del país sigui precisament la llengua de cohesió social, la llengua de comunicació. A vegades, diem, aquí mateix fem les coses mal fetes, de manera que estem retardant o estem dificultant aquests processos d'incorporació. Però no és només la qüestió de la població, diríem, no nascuda a Catalunya, també pels mateixos ciutadans de Catalunya, pels mateixos autòctons, cada vegada la incorporació a una vida social, a una vida, diguem, col·lectiva, es fa més difícil. I això és així perquè els nivells de diversitat dins de la pròpia societat són cada vegada més grans. No només diversitat, diguem, d'origen, sinó diversitats d'altres tipus, ideològiques, culturals, de formes de comunicació. Totes les xarxes socials han introduït nous elements de cohesió, però també de fractura, nous elements de polarització en els debats públics. Per tant, cada vegada hi ha més dificultats, diguem, o s'ha de fer esforços més grans per mantenir aquesta cohesió, insisteixo, no només amb els d'origen no autòctons, sinó en la població en general. Constantment veiem aparèixer fenòmens preocupants, grups d'adolescents, doncs, que agredeixen altres adolescents, per exemple. Darrerament hem vist alguns casos d'aquests. Això mostra dificultats, les dificultats que tenim per fer que la gent se senti, que els individus ens sentim vinculats a la societat a la que pertanyem. A nivell local passa el mateix, a Sabadell, a Terrassa, qualsevol d'aquestes ciutats mitjanes, aconseguir que els joves i la gent gran i els vells se sentin membres d'aquesta col·lectivitat, es mostrin solidaris, cooperin amb formes de civisme cada vegada també més complicades perquè la societat és més complexa. Això són desafiaments importants als que s'ha de donar resposta. Jo crec que en general podem estar força satisfets de com es fan les coses, però també és bo, i en aquest informe ho fem, d'assenyalar aquells aspectes més problemàtics i allà on també fracassem, diguem, o no tenim l'èxit que seria esperable.
I per resoldre i per arribar a obtenir aquest èxit, el camí quin ha de ser?
Bé, no, jo crec que s'han de tenir algunes idees clares respecte al projecte de país, de ciutat i de país que volem. És a dir, hi han d'haver uns horitzons en els quals els individus ens puguem sentir, diguem, estimulats o interessats per incorporar-nos, i és a dir, que la societat catalana o la societat local no es mostri aspre, diguem, difícil d'accedir-hi, que ens doni horitzons de futur. Com es fa això? Doncs amb polítiques socials, per una banda. No cal dir que cal reforçar les polítiques escolars, tot i que l'escola està donant bons resultats en general. S'han de reforçar les polítiques de salut, perquè la salut és un altre dels elements importants que afavoreix la cohesió social. S'han d'afavorir polítiques d'atenció a les dependències, diem, el que diem també el tercer sector, però a més de tot això, diem, d'aquestes polítiques socials, el que cal és fomentar, diem, no tot ho podem deixar a l'administració, també hem de fomentar la vida associativa, l'esport, el cant coral, tot el que són els mitjans de comunicació, no cal dir-ho ja que estem parlant a la ràdio, és a dir, el paper fonamental que té un mitjà de comunicació, no només en transmetre informació, sinó en crear sentit de pertinença a una ciutat o un país, i per tant de vincular els individus a aquesta comunitat. Tot això són coses que, de fet, ja es fan. El que passa és que els desafiaments cada vegada són més grans, com deia abans, i hem d'estudiar bé també quins són aquests riscos, no? Per exemple, abans parlava de les xarxes socials. Les xarxes socials poden ser interessantíssimes, són interessantíssimes des del punt de vista d'establir noves formes de vincle, però alhora estan creant també noves dificultats en el camp de la política, per exemple, però també en el de la vida social, creant divisions, fragmentacions, fronteres entre individus, i tot això cal estudiar-ho bé per saber com convé actuar, com convé utilitzar aquests instruments a favor de la cohesió social. Vull dir una cosa, de totes maneres, que el terme cohesió social, d'entrada, ens sembla positiu, diguem, indiscutiblement positiu, però també cal anar alerta, perquè en una societat plural com la nostra, molt diversa, no seria bo tampoc un excés de cohesió social, perquè ens podria fer una societat tancada, una societat excloent o xenòfoba, i per tant també cal anar alerta a no posar-se objectius, diguem, de cohesió excessius, per tal de que els marges de llibertat individual i col·lectiva es puguin expressar amb tota tranquil·litat. Sempre és una qüestió d'equilibri.
Un equilibri, no? I el paper que hi pot tenir la crisi sanitària, política, econòmica, de valors, m'atreixo a dir ja, de tots els aspectes que estem vivint ara mateix amb el coronavirus, quin pot ser?
Bé, segur, diguem, no tenim dades encara, perquè tot està passant, encara no ha acabat de passar i no sabem encara fins on arribarà tot aquest drama, però és obvi que això crearà problemes importants en algunes d'aquestes dimensions de la cohesió social, per exemple, en l'econòmica. És obvi que l'aturada de l'activitat productiva i d'alguns sectors en particular, això generarà més pobresa, la pobresa generarà més desigualtat, generarà més exclusió, i per tant estem davant d'una situació, diguem, molt greu des del punt de vista d'aquesta dimensió de la cohesió social. La Covid posa en risc la cohesió social, l'està posant i tindrà efectes molt negatius. Alhora, hem vist també una societat capaç de, en molt bona part, de reaccionar positivament, de mostrar solidaritat, de ser capaços de, per exemple, de que apareguin expressions culturals, musicals, a favor de la cohesió, de reforçar els sentits de pertinença. Una societat raonablement disciplinada, sempre hi ha minories que no fan cas de les normes, diguem, de confinament o de protecció, però s'ha de dir que en general la majoria es comporta d'una manera molt, molt disciplinada, i això vol dir que està funcionant aquests nivells de cohesió. També portarà, jo crec que tindrà conseqüències en la nostra percepció de la realitat política. Els polítics estan, diguem, en una situació de forta erosió, perquè les seves decisions potser no inevitablement són confuses, perquè no estan davant de res conegut, però aquests missatges confusos o d'anar endavant i endarrere poden produir també més desconfiança respecte de les pròpies institucions. Tot això ho haurem de veure. Jo crec que l'impacte serà molt gran, i de fet a l'Institut d'Estudis Catalans ja hem creat un nou grup per tal de poder veure exacte quin serà l'impacte en els propers 2 anys, per dir-ho així.
Doncs gràcies per haver-nos explicat avui al Salvador Cardús sobre aquest informe que, com dèiem, es presenta demà a les 7 de la tarda de forma virtual. Per tant, hi pot accedir tothom qui ho vulgui, organitzat per la Fundació Bosch i Cardellach. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Adéu, bon dia.